les 8 del matí. Bon dia a tothom des de Pals.
Bon dia per començar-lo abrigats quan sortim al carrer. Avui passarà com ahir. Hi haurà molt contrast tèrmic entre el matí que serà fred i el migdia que serà més càlid.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Què tal, bon dia? Encara al Baix Empordà, quan són les 8 del matí, dimarts 24 de novembre, encara consternats per la notícia que hi es va fer viral a tot el món, de tot el món no, però tot el país segur. Aquesta desaparició d'un quilo de cocaïna a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Si us plau, que ho investiguin bé, perquè ens sorprendria moltíssim, no? Que fos real el que s'està conjeturant en aquests moments. Perquè recordem que al lloc on hi havia la cocaïna, aquest quilo de cocaïna, només hi tenien accés els policies. Que s'investigui a fons, si us plau. El que també s'ha d'investigar, el que el govern de la Generalitat s'ha de mirar amb lupa, són les restriccions que ha aplicat des d'ahir. Quin és el problema? Doncs que a molts restaurants i bars de pobles petits, els bars potser sí, no? Però els restaurants no obriran. No obriran en cap de setmana, no obriran entre setmana. Ja segurament a casa nostra no teníem previst la majoria obrir entre setmana, però és que els caps de setmana, posant el cas d'un restaurant de Torrent, doncs segurament no els sortirà a compte obrir el cap de setmana si només hi pot anar la gent de Torrent. Que segurament algú hi voldrà anar, però majoritàriament o s'alimenten de gent de la resta de la comarca o de la resta de la demarcació o de la resta del país. Què es pot fer davant d'això? Doncs difícil saber-ho, no? Perquè el que s'ha fet és una norma igual per tothom, una norma igual per tot el país, però que no afecta igual Barcelona, per exemple, que Torrent, per dir un poble, per parlar d'un poble concret, però això es pot traslladar a qualsevol poble petit de casa nostra. És un problema aplicar la mateixa norma a tot arreu, però per altra banda es pot fer poca cosa. També passa el mateix amb la cultura. El cap de setmana només podrà anar al cinema Arinco la gent de Palamós, per dir una cosa, tot i que ja explicàvem que obriran ja de cara al segon tram. Però o no podem baixar a Barcelona el cap de setmana per veure una obra de teatre que ens agrada i que tenim ganes de veure i que potser ja teníem les entrades, o encara pitjor, no podem anar al Temporada Alta, que és més a prop que a Barcelona. No podem anar al Temporada Alta perquè els caps de setmana estem restringits a nivell de mobilitat. Per això jo crec que és urgent revisar el fet dels restaurants, la idea dels restaurants, o tenir en compte això de cara a les noves ajudes, tenir en compte que si per molt que els consellers i membres del govern passegin per Barcelona, vegin els restaurants oberts i diguin, mira, tot va bé, que tinguin en compte que n'hi ha molts que estan patint encara i que aquests potser tinguin prioritat de cara a les ajudes properes. I el que sí que és urgent és revisar el tema de la cultura, revisar el fet que no puguem anar, no puguem moure'ns del municipi per anar a veure cultura, per anar a veure el teatre, per anar al cinema. És urgent això, perquè a més és que si no es menjaran els mocs, no tindran públic, ni tindran públic ni la gent de comarques tindrem accés a la cultura, tindrem l'accés a la cultura que ens mereixem. Les 8 i 4 minuts, benvinguts a la ràdio de l'Empordà.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Avui al Supermatí de seguida parlarem amb la Bàrbara Lé, que és la presidenta del grup Costa Brava Centre. Amb ella voldrem que ens expliqui aquesta petició que van fer ahir molts empresaris turístics, representants del sector, aquesta petició en la línia de demanar canvis en la mobilitat del cap de setmana, i demanen concretament que les reserves als restaurants permetin canviar de municipi durant aquestes dues primeres setmanes d'aquesta flexibilització, aquest primer tram de flexibilitzacions de les mesures. I acabarem el programa parlant de tecnologia i oci digital amb el nostre company, en Josep Lluís Vidal. Saludem la redacció d'informatius de Ràdio Capital, més àmplia que mai avui. Gerard Escaig, bon dia.
Bon dia.
Sandrine Bosnet, bon dia.
Hola, bon dia.
Eugènia Güell, de qui saludava. Maracia, Sandrine Bosnet, bon dia.
Bon dia.
Anna Salvador, bon dia.
Bon dia.
Incorporem avui a la Paula Brines, a qui saludem, bon dia.
Hola, bon dia.
I la Paula Balsebre, bon dia.
Bon dia.
Desapareix un quilo de cocaïna de la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Sant Feliu de Guíxols.
La droga estava dipositada en una caixa forta tancada amb clau i tenien accés policies de la comissaria. Segons fonts consultades per l'ACN, el mes d'agost passat un home va anar fins a la comissaria de la policia local de Sant Feliu de Guíxols amb el paquet de droga que havia trobat a la platja.
La baixada de temperatures dels últims dies perjudica els bars i restaurants amb terrassa.
Sí, recordem que els establiments poden obrir amb el 30% de l'aforament a l'interior i el 100% a l'exterior. La baixada de temperatures dels últims dies, però, perjudica els locals que més depenen de les taules de la terrassa. Un d'ells és el restaurant L'Arc, de Palafrugell. El seu propietari, Toni Saez, ja dona per perdudes les taules exteriors.
Nosaltres tenim una terrassa que estem en un carrer i no podem tancar-la. No podem comptar amb ella. Dinar, seure una hora i mitja i amb una hora i mitja queda desplaçat.
Doncs d'això és el del que parlarem avui, d'aquests perjudicis que tenen els restaurants amb aquesta primera obertura que els ha permès el govern. I és que els empresaris turístics de la Costa Brava demanen que les reserves a restaurants permetin moure's el cap de setmana.
Els empresaris de l'hostaleria de la Costa Brava tenen moltes dificultats d'omplir els seus allotjaments i restaurants a causa de les restriccions de mobilitat que hi ha els caps de setmana. Des del sector demanen als ajuntaments que paguin una part dels impostos.
L'oposició de Palamós demana explicacions sobre les obres del nou camí de Ronda.
Volen saber si es tracta d'un projecte intervencionista, tal i com denuncien els grups ecologistes. Els diferents grups polítics assenyalen que es tracta d'un projecte de partit que s'ha aprovat per Junta de Govern i que mai s'ha portat al ple municipal.
Seguim amb la polèmica, del nou camí de Ronda. Déu-n'hi-do si ho farem llarg, això. Palafrugell aprova el nou pressupost centrat, diuen, des del govern en minimitzar la crisi provocada per la pandèmia.
Exacte. Segons un estudi de l'Institut Nacional d'Estadística realitzat a partir del posicionament dels telèfons mòbils, Palafrugell es situa com la destinació que rep més visitants, seguit de Calafell i Castellterçol d'Aro.
Aquesta era la Sandrine, que ens explicava que Palafrugell és la destinació estiuenca preferida dels barcelonins. Saludem ara la Paula Brines, que ens explicarà les característiques dels pressupostos de Palafrugell.
Sí, l'equip de govern de l'Ajuntament de Palafrugell ha aprovat ja el pressupost municipal per l'exercici del 2021 per un import total de 41 milions d'euros aproximadament. Aquest inclou l'Ajuntament i l'Institut de Promoció Econòmica, el Museu del Suro i el Consorci Fraternal Mercantil.
I la següent notícia que us destaquem en aquests titulars és la que fa referència a la compra de tres pisos per part de l'Ajuntament de Palamós per situacions d'emergències.
Sí, Palamós tindrà tres pisos per atendre emergències relacionades amb l'habitatge, segons ha informat Ràdio Palamós. Pròximament, l'Ajuntament començarà a condicionar-los perquè puguin ser utilitzats el més aviat possible.
I en el bloc cultural, expliquem que Sant Feliu de Guíxols estrena un audiovisual sobre la visita de Palmira Jaqueti a la ciutat.
Palmira Jaqueti va ser una poetessa i musicòloga barcelonina que es va dedicar a recórrer tota Catalunya per escriure el cançoner popular de Catalunya.
A Palamós, Alimentant la il·lusió, que és un projecte per mantenir la màgia, creen Alimentant la il·lusió, que és un projecte per mantenir la màgia de les festes nadalenques durant la Covid-19.
Sí, les colles palamosines, les nimfes i les braves han volgut crear una alternativa principalment per als infants i han ideat aquest projecte en col·laboració amb la Comissió dels Reis i l'Ajuntament de Palamós. S'oferiran diverses activitats, com ara un concurs de decoració nadalenca als balcons o crear bústies als col·legis perquè els nens hi puguin enviar la carta als Reis.
Supermatí a Ràdio Capital, amb Dani Cortés.
Saludem ara Marc Vilà per saber quina és la previsió del temps. Marc Vilà, bon dia.
Bon dia.
A Amb quin temps ens llevem aquest dimarts?
Comencem una nova jornada amb un matí molt fred, tot i que una mica menys que ahir, degut a la presència d'algun núvol que moderarà a l'alça la temperatura. A l'interior de la comarca no es descarta alguna petita glaçada en llocs puntuals, però en general la temperatura mínima oscil·larà propera als 3-4 graus. El dia serà bastant assolellat, en presència d'alguns núvols alts que distorsionaran l'ambient assolellat. Tot i això, al migdia podrem arribar als 16-18 graus de temperatura màxima. A partir de demà dimecres ens arriba un canvi de temps amb vents més humits que podran combinar-se amb una baixa freda i que ens portarà un episodi de pluja que a dia d'avui encara fa de mal precisar l'afectació del pluviometria al Baix Empordà. Però el que sembla més clar és que la segona part de la setmana quedaria afectada per aquesta nova situació.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Avui el comentari, la reflexió, quan són les 8 i 10 minuts, ens el posa el tècnic, el gestor turístic, en Martí Sabrià.
Llegir, cuinar i menjar. La Neus Colomer recomanava aquesta setmana un llibre. Doncs jo també us en vull recomanar un altre. Atesa la dificultat de fer moltes de les coses habituals en aquestes dates, us proposo llegir el llibre de la cuina de l'Empordanet, editat fa pocs mesos amb motiu dels 25 anys de l'entitat. Un llibre pluridisciplinar que, a banda de donar a conèixer la trajectòria del col·lectiu de cuiners, us permetrà tenir una visió bucòlica i literària del territori. Amb Miquel Martín, un coneixement aprofundit dels productes del Rodal en Pep Palau, una visió periodística de la nostra cuina amb en Josep Maria Fonalleres, la visió planiana de la cuina empordanesa explicada per Xavier Pla, la feina poc coneguda de la colla del Cinc explicada per en Salvador García Arbós i les reflexions sobre aquesta mostrada cuina de la mà d'en Joan Roca i en Ferran Adrià. Entre capítol i capítol podeu practicar la cuina i procurar elaborar algunes de les 40 receptes que conté el llibre. Segur que, si poseu atenció, podeu replicar la tasca d'alguns d'aquests cuiners, ara enyorats i amb els establiments tancats. I fareu feliços els vostres, només 9, convidats d'aquestes festes de Nadal. I sobretot fareu feliç el vostre paladar. Bon profit i bona cuina.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
2 minuts i mig i arribarem a 9:15 del matí. Avui, per tots els ogres de Catalunya, que no sogres, la cançó del dia és All Star, de la banda sonora de Rec, interpretada per Smash Mouth. The world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And they say it gets colder. You're bundled up now, wait till you get older. But the media men beg to differ, judging by the hole in the satellite picture. The ice we skate is getting pretty thin. The water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. Yeah. posa de molt bon humor aquest All-Star de Smash Mouth. De seguida tornem explicant-vos tot el que sabem sobre la desaparició d'un quilo de cocaïna a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Sant Feliu de Guíxols i també explicant-vos les peticions que fan els restauradors de casa nostra al govern.
La millor varietat musical. Una sola ràdio.
La ràdio de l'Empordà.
Ràdio. Avui, si no tens una bona web per al teu negoci, no existeixes. A Creativa Online et farem la teva nova web des de només 19 euros al mes. I pel mateix preu, et preparem la teva botiga online perquè puguis seguir amb el teu negoci, a la xarxa i sense quotes d'alta ni de permanència. I ara més que mai, som solidaris amb els restauradors. Si tens un bar o un restaurant, et creem la plataforma de menjar per emportar totalment gratuïta. Informa-te'n al 900 933 223 o al web creativaonline.cat.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
La millor varietat musical. Una sola ràdio.
La ràdio de l'Empordà.
Ràdio.
Passa pràcticament 3 minuts d'un quart de 9 del matí.
Supermatí. Amb Dani Cortés.
Els Mossos d'Esquadra investiguen la desaparició d'un quilo de cocaïna que estava sota custòdia policial a la comissaria dels Mossos de Sant Feliu de Guíxols. Segons avançava la SER, la droga estava dipositada en una caixa forta tancada amb clau a la qual només hi tenen accés policies de la comissaria.
A més, segons fonts consultades per l'Agència Catalana de Notícies, el mes d'agost passat, un home va anar fins a la comissaria de la policia local de Sant Feliu de Guíxols amb el paquet de droga que havia trobat a la platja. La cocaïna va acabar quedant en dipòsit a la comissaria dels Mossos a Sant Feliu de Guíxols, en un habitacle tancat amb clau conegut com a búnquer. Segons fonts properes al cas, responsables dels Mossos de la comissaria van detectar que faltava la cocaïna durant una comprovació rutinària que van fer davant la previsió que el jutjat pogués ordenar la destrucció de la droga.
Clar, més enllà d'això que us estem explicant, en sabrem poc més perquè el jutjat d'instrucció número 2 de Sant Feliu de Guíxols ha decretat el secret de sumari.
El mes passat, durant una comprovació rutinària en previsió que el jutjat pogués ordenar la destrucció de la droga, responsables dels Mossos de la comissaria van detectar que el quilo de cocaïna havia desaparegut. La Divisió d'Afers Interns ha obert una investigació per intentar esclarir la desaparició de la droga. El jutjat d'instrucció número 2 de Sant Feliu de Guíxols, que porta el cas, ha decretat el secret de sumari. Dijous passat, la unitat canina dels Mossos d'Esquadra va rastrejar la comissaria.
Clar, el millor de tot és que això es va revisar en una investigació rutinària, també relacionada amb altres investigacions sobre droga i sobre Mossos, sobre agents de la policia que havien ajudat, havien participat en qüestions de tràfic de drogues en altres punts, es va fer una investigació i es va veure que havia desaparegut. El que vull dir és que no és que ningú se n'adonés en el moment en què havia desaparegut, sinó que aquesta droga pot haver portat molt de temps desapareguda. Seguirem pendents de si hi ha alguna novetat, perquè això segurament anirà per llarg. Parlem ara de la situació que es va estrenar ahir, que és l'obertura de bars i restaurants, amb algunes pors per part dels restauradors. El primer tram de la reobertura del govern va començar ahir, permet bars i restaurants que estiguin oberts, ho poden fer amb el 30% de l'aforament a l'interior i el 100% a l'exterior. Tot i així, hi ha diferents elements que poden perjudicar els establiments de casa nostra. Per una banda, el fet que no es pot desplaçar, la gent no es pot desplaçar entre municipis al cap de setmana per anar a un restaurant, i això fa que bars i restaurants de pobles petits ho hagin de passar molt negre aquests dies. Però per altra banda, també sembla que els perjudicarà el fet d'haver de potenciar l'exterior per la fred que està fent aquests dies. Anem a pams. Comencem per això últim, explicant que sembla que la baixada de les temperatures dels últims dies pot perjudicar els establiments que més depenen de les seves terrasses. Anna Salvador.
Sí, exacte. A més, aquests protocols d'aforament han provocat que els establiments visquin una situació bastant diferent segons les seves dimensions i organització. A més, com deies, la reobertura ha coincidit amb una baixada de temperatures important i una previsió de pluja de cara als pròxims dies aquí al Baix Empordà. Això dificulta l'ús de les terrasses exteriors, l'espai més potent de molts dels establiments. El restaurant L'Arc de Palafrugell és un d'aquests casos. Està ubicat en un carrer estret i té una part interior i una terrassa. El seu propietari, Toni Saez, explica que l'estar a peu de carrer no té permís per posar vidres o per tapar la terrassa. Per això ja dona per perdudes les taules exteriors i explica que només compta amb les 3 taules que li han quedat a l'interior després d'aplicar el 30% de l'aforament.
A veure, jo considero que les bars i les cafeteries sí que pot funcionar, perquè prendre un cafè o un entrepà, bueno, però la dinar és una altra història. Dinar, seure una hora i mitja, i amb una hora i mitja que desplaçat.
Per una altra banda, el propietari explica que només obrirà als migdies, ja que diu que tancar el menjador a 2:15 és inviable. Tot i no saber si el seu negoci podrà aguantar, diu, Toni Saez obrirà el restaurant L'Arc a partir d'avui.
Però també hi ha l'altra cara de la moneda, que són restaurants molt més grans.
Exacte, és el cas del Tinglado, de Sant Feliu de Guíxols. Des del restaurant consideren que la situació meteorològica els perjudicarà, però expliquen que no es plantegen afegir estufes ni altres mètodes de la terrassa perquè diuen que no és un any de fer canvis. Com dèiem, però aquest és un restaurant molt més gran, ja que té més de 15 taules tant a l'interior com a l'exterior, de manera que podran seguir funcionant.
I per altra banda també hi ha el cas de les cafeteries.
Sí, uns establiments on els clients hi estan molta menys estona en comparació amb els restaurants. L'Anna, propietària del Cafè de la Bisbal d'Empordà, ens explicava ahir que amb les noves mesures poden tenir 6 taules a l'interior i 8 a l'exterior. Tot i no tenir estufes ni cap altre sistema, l'Anna assegura que les taules a fora són un avantatge.
Clar, un avantatge molt gran. Entenc que qui no té exterior és un bon problema, perquè, clar, adaptar el 30% a dintre, et queden 4 tauletes i sort tindrem del fora, que la gent s'adapta molt i, uita, si s'han de seure fora, seuen fora.
Jo només sé que totes les ganes que tinc són de cap de setmana, que arribi el cap de setmana, i poder anar al bar Muntanya d'aquí de la Bisbal per poder, que és on visc, a la Bisbal, per poder fer un bon entrepà de bacon amb formatge dels que fan tan bons. I ho podré fer gràcies al fet que visc a la Bisbal, però el sector turístic pateix molt precisament pel confinament de cap de setmana. Un sector turístic que ha demanat al govern que els clients que tinguin una reserva per un restaurant o per un allotjament turístic els serveixi de justificant per saltar-se el confinament municipal als caps de setmana. Segons el seu punt de vista, aquesta mesura ajudaria el sector hoteler de la costa gironina a reprendre l'activitat, que està aturada a causa de les restriccions de mobilitat. Eugènia Güell.
De fet, segons apunten els empresaris, tan sols hi ha un miler d'establiments oberts dels 14.000 que hi ha. A part d'això, els empresaris han demanat que els ajuntaments que redueixin els impostos que han de pagar i que intentin calcular la part proporcional que haurien de pagar només en els períodes que han estat oberts. Els empresaris de l'hostaleria de la Costa Brava tenen moltes dificultats d'omplir els seus allotjaments i restaurants a causa de les restriccions de mobilitat de cap de setmana. Per això, han demanat al govern que consideri incloure les reserves de restaurants com a justificant per permetre la mobilitat. La presidenta de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre, Bàrbara Aller, ha lamentat que no poden tenir els restaurants oberts si els clients d'altres municipis no es poden desplaçar.
I una de les propostes des del sector, doncs, seria permetre que a través d'una reserva des d'origen, doncs, puguin desplaçar-se els possibles clients a demarcacions o poblacions que evidentment amb aquesta permissivitat perimetral no podria existir.
Per altra banda, els empresaris demanen pagar una part proporcional dels impostos.
El president del Costa Brava Verd Hotels, Jordi Mies, ha demanat als ajuntaments que intentin ajustar, en la mesura dels que els han deixat treballar, alguns impostos, com ara l'IBI o la taxa d'escombraries.
Tots sabem que els ajuntaments no es poden adaptar, però hi ha una gran diferència entre que un no vulgui treballar voluntàriament i l'altre que no el deixin treballar. Si no ens deixen treballar, crec que és de rebut que com a mínim certs dels tributs que ens obliguen a pagar doncs es poguessin o s'haguessin de tributar en la mesura en què ens han deixat treballar. I és una petita gran diferència, és un gest.
A més, Jordi Mies també ha lamentat que el sector turístic estigui pagant els plats trencats a la situació sanitària i per això demanen ajudes reals. El president de la Cuina de l'Empordanet, Vicenç Fajardo, ha assegurat que la situació és molt dramàtica i en aquest sentit creu que les administracions han deixat sols els empresaris del sector de l'hostaleria, però també dels productors del sector primari.
De tot plegat, quan són les 8:26 minuts, en parlem amb la presidenta del grup Costa Brava Centre, que és la Bàrbara Lé. Bàrbara, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, ja fa la sensació, vist des de fora, vist des de la visió del client, que aquestes normes s'han fet pensant en Barcelona i en ciutats grans, potser fins i tot en la Bisbal o en Palafrugell, però en llocs més turístics o llocs més petits sembla que se'ls ha oblidat. S'ha oblidat aquests establiments. Proposeu que només amb la reserva ja ens puguem desplaçar i puguem sortir del municipi, però teniu alguna constància que això s'estigui estudiant?
A veure, està clar que les mesures hi han de ser per tots i és el que deies tu a primera hora del matí, no?, que posaves l'exemple d'un petit restaurant de Torrent que, evidentment, el cap de setmana doncs, no pot treballar ningú més que els habitants de Torrent i això és inviable si volem començar a moure l'economia o començar a moure una mica la dinàmica, doncs és inviable. I això, clar, es traspassa a totes les petites poblacions que sobretot hi ha a la nostra comarca. Llavors, entenem que hi ha d'haver unes mesures, que hi ha d'haver uns trams, uns períodes de desescalada perquè no passi i ningú vol que torni a passar el que va passar a finals de juny, que això semblava, bueno, un desastre, i que evidentment doncs, el resultat ho ha sigut. Però ho veiem bastant, bueno, no ens podem equiparar amb una ciutat de Barcelona, amb una ciutat de Girona, que el, bueno, el client hi és i el consumir pot ser, no? Llavors demanem pues que es flexibilitzi una mica, que s'alliberi una mica aquest encorsetament i que poder en poblacions de comarca, doncs la desescalada sigui una mica diferent, perquè és que si no, aquí l'activitat no començarà a moure's.
Clar, el problema aquí és que no ens puguem trobar amb una allau de persones d'altres punts del país que, brandant una reserva a qualsevol restaurant, pugin quan, teòricament, el cap de setmana, el confinament del cap de setmana és perquè no hi hagi aquestes escenes. Vosaltres proposeu que això serveixi per tot el país, serveixi només per la regió sanitària, per la comarca?
Bé, és una proposta que fem des del gremi, és una proposta, una de les que podrien haver-hi diferenciar aquesta desescalada, no?, que tant perjudica a les petites poblacions o les demarcacions que turístiques que no tenen opció de tenir un client proper, no? Llavors, bueno, una de les propostes és que hi hagi aquesta permissivitat de mobilitat amb reserva hotelera. Està clar que sobretot a la nostra zona, que estarà a centre, les places hoteleres són poques, i més ara que només tenim obert un 10% del nostre allotjament turístic. Que això també pot ser que faci incrementar aquest 10%.
Encara em sembla molt, un 10%. Dic que encara em sembla bastant un 10%, tenint en compte les condicions i quanta gent hi pot venir, no? Sobretot serà per gent de cap de setmana, entre setmana, que et vingui un dijous i si quedi tot el cap de setmana, però em sorprèn, sincerament, que hi hagi un 10% d'hotels que puguin obrir.
Bueno, és així, eh? Està clar que Costa Centre inclou costa i interior, eh? I un gran percentatge dels interiors estan oberts. I també pensem que hi ha els petits grans hotels que aquests, com que són una tipologia d'establiment que el mateix propietari és el mateix que et serveix a l'esmorzar, diguem-ho així, i per tant no juga amb aquest pes de personal i que tenim molts i que és el que ens pega més i que és el que ens perjudica més o que ens fa valorar més si podem o no podem obrir, doncs aquesta tipologia d'establiment sí que està oberta, però que passa que, clar, que al centre hi ha molt d'allotjament i en temporada, i aquesta temporada, el 2 novembre, octubre, novembre, desembre, solen ja per norma estar tancats els que són de costa, no? Però tot això, podríem dir que en un any normal, doncs, de tot l'allotjament a Costa Brava Centre queda obert una tercera part, més o menys, la resta per norma tanca. Però avui, allotjament obert, ja això, un 10%, perquè que no... Les estructures són molt difícils de poder aguantar. No ens ho estan posant gens fàcil, a part el que deia en Jordi, que abans ho heu posat, ningú ens està ajudant. Sí que surten moltes ajudes i que si el Ministeri, si la Generalitat d'aportacions directes, però és que no arriben, perquè entrem a sorteig, el sorteig és a saber quantes peticions hi han, els ajuntaments no ens ajuden per res, els tributs els seguim pagant, un establiment, en Jordi posava un exemple i a la roda de premsa, un establiment de 100 habitacions té un promís de tributs de 100.000 euros. Com es pot aguantar això? És que no es pot. Tens IBI, tens IAES, tens terrasses, tens tributs de municipals i els ajuntaments no estan donant un cop de mà. Algun ajuntament, jo no em puc queixar, Palafrugell és un dels ajuntaments que més ajudes directes està donant al sector, perquè suposo que s'han donat compte de que o fan això o molts no obrirem la persiana l'any que ve. No sé.
Anem a pams amb les... primer parlem d'allò de les previsions de futur, després parlem de les ajudes. Si ara ens fixem en el calendari, tenim dues setmanes per endavant que en principi hi ha confinament municipal i que això no ens ho treu ningú, i després hi haurà confinament comarcal els caps de setmana. Teniu l'esperança que amb el confinament comarcal això doni una mica més de vida i la gent de casa nostra almenys doncs, per restaurants el dissabte, el diumenge al matí, o sigui al migdia o un sopar així europeu, això permeti obrir encara més?
Home, a veure, el comarcal permetrà una mica més, però tampoc és la... És com si ens haguessin donat un trosset de caramelet, però és que no ens ajuda gaire res més. Nosaltres insistim en que la mobilitat hi ha de ser, com a mínim a comarques, hi ha de ser des del moment 1, perquè és que si no, no... Santa Pau no pot viure dels habitants de Santa Pau, els allotjaments de Santa Pau, no sé com dir-ho. Clar, és que hem de ser... No té res a veure la mobilitat que pugui haver en una ciutat que la que pugui haver en una població. És que tornem a estar al cap del carrer. Madremanya té 120 habitants. Vull dir, ahir ho explicava en Vicenç. Què ha de fer, no? Ell té un hotel, restaurant allà a la plaça, què ha de fer ell? No pot pas fer res, vull dir, no. I pots esperar que entre setmana la gent acabi movent-se? Podria, sí, però és que és un percentatge tan petit de gent que pensa entre setmana clar mobilitzar-se, que no jugues, no hi ha opció de joc.
Però i a més que hi ha tants llocs del país que estan en aquesta situació, per exemple, penso en tot el sector de l'esquí, no? I tota l'economia que hi ha al voltant. No, ningú fins al Nadal ningú podrà anar a esquiar. Bueno, són situacions, imaginem que clar, fins al dia 21 de desembre, que teòricament és quan passem el tram 3 i hi ha mobilitat lliure per tot el país, suposo que fins aquell moment doncs no podreu respirar tranquils. Avui el govern presentarà el nou sistema d'ajudes. no, segurament no la quantitat, sinó el sistema per ajudes per autònoms, parlo, sinó el sistema per apuntar-s'hi i que no passi el mateix desastre de la setmana passada. I confieu en aquestes ajudes? Creieu que hi haurà capacitat per apuntar-s'hi els que siguin autònoms?
Dani, te sento bastant malament. A veure, suposo que m'estàs demanant referent a les ajudes,
sí,
no?
Sí, a les ajudes i al sistema que avui ha de presentar el govern per ajudar els autònoms, que ha estat molt polèmic.
A veure, va sortir unes primeres ajudes pels autònoms, que molts dels empresaris hotelers som autònoms, perquè, bueno, un exigeix moltes vegades la llei, però... llavors, aquestes ajudes no van arribar absolutament a res, perquè si a Catalunya hi ha 500.000 autònoms, aquesta ajuda arribava a 10.000 autònoms, no? Llavors, va ser com la primera sortida d'ajuts, no? I a més, el sistema es va col·lapsar, vull dir, no et permetia que fessis la sol·licitud ni que presentessis l'ajut ni res. A partir d'aquí han anat sortint moltes ajuts des del Consell Comarcal, des de municipals mateix, però tot està entres en un sorteig o si ho fas al moment o aconsegueixes arribar a la meta, doncs aconseguiràs aquests diners, però el que sobretot demanem des del gremi, des del sector, és ajudes directes dels ajuntaments, de deixar de tributar o com a mínim condonar-ho o ser equivalents. Vull dir, no podem pagar uns tributs de terrasses, d'ocupació de via pública o de IAE o de el que qualsevol dels tributs municipals corresponents a una activitat normal, quan no ha sigut normal, que els establiments hem pogut obrir, els que més hem pogut obrir 3 mesos i mig. No és lògic tot això. Llavors, el que sí que exigim i demanem, a part d'aquestes ajudes que no arriben, per molt que la televisió surtin i que se'n facin un bueno, en facin gros, això, no arriben, perquè és que no arriben, sobretot és un suport dels ajuntaments, bàsicament dels ajuntaments.
I ja per acabar, em parlaves de l'Ajuntament de Palafrugell com un exemple d'un que sí que està apostant per ajudes directes. Quins són els que ho estan fent millor?
Ostres, és difícil dir-ho això, perquè no conec tots els ajuntaments. Mm-hmm. Jo conec el meu, Ajuntament de Palafrugell, que ell té molt clar que una part del seu motor econòmic és el sector turístic, ho té claríssim. Aquest és el problema bàsic que jo crec de molts municipis o de moltes comarques, no? Que no tenen clar que el motor econòmic d'aquell poble, d'aquell país... o del nostre país, és el turístic. I això, aquí comença el problema. Perquè el que no pot ser és que ens diguin que el PIB del sector turístic representi un 12 o un 14%. És mentida, això. És mentida. Aquí, a la nostra comarca, representa més del 25%. I no només, i de forma directa, indirecta, està claríssim que afecta a tots els sectors. Ahir ho parlava en Vicenç. El sector primari és que no sap on vendre la llet de les seves cabres, el pagès d'aquí de Ponteta, perquè no té manera de que surti aquest producte. Doncs li passa el mateix al del recull de Ponteta com el del xais de les Camarres, no? Vull dir que realment, i més ara que molts restauradors estem treballant el producte de proximitat, el proveïdor més pròxim, el producte no viatjat, doncs aquest productor està patint. Per tant, afecta absolutament a tots els sectors. Els pescadors no surten, però és que des de la llotja de Palamós és tristíssim. I és perquè és que... No hi ha consum. El restaurant no consumeix, l'hoteler no consumeix, perquè no pot obrir, i per tant, doncs, no hi ha roda. I quin és l'Ajuntament que ho fa millor? Ostres, que m'has fet una pregunta. No ho sé.
Difícil,
no ho sé.
Difícil.
Jo parlo del meu, ens escolten, però em queixo perquè no, jo em vaig enfadar quan aquest mes d'octubre em van passar la part proporcional de l'IBI, que puja una picossada, i l'IAE, un impost que va directe a l'activitat. Com poden cobrar-me? Absolutament, inclús una mica per sobre de l'any passat. Un tribut que va directament relacionat amb l'activitat. Si no he pogut obrir, no és perquè no hagi volgut, és perquè no m'han deixat. Una cosa que no vulgui, o l'altra és que no puguis. Per tant, això sí que és... Et sents com a empresari que està intentant fer qui pot, que pateix pels seus treballadors perquè tinc les 40 persones en ERTE, que t'arriba això i t'indignes, t'enfades i penses, ostres, doncs no hi ha dret. No hi ha dret. I és una mica això el que reclamem a el gremi, sobretot que ens ajudin, perquè és que de veritat que hi ha molts petits empresaris que no obriran la persiana l'any que ve.
Doncs amb aquestes reflexions quedem. Bàrbara Llei, presidenta del grup Costa Brava Centre, gràcies per passar avui pel Supermatí.
A vosaltres.
Que tinguis molt bon dia.
Igualment.
I sort.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Dos minuts i arribarem a un quart... Quina hora arribarem? Sí, a 3:45 del matí. Dos minuts i arribarem a 3:45 del matí. Seguim explicant-vos notícies. Per exemple, el fet que l'oposició de Palamós en bloc, és a dir, PSC, Junts per Catalunya, Ciutadans i la CUP, demanarà explicacions al govern municipal d'Esquerra sobre la construcció del camí de ronda que s'està començant a fer.
I és que els grups volen saber si es tracta d'una obra intervencionista, tal com porten denunciant des de fa temps entitats ecologistes. Per això, des de l'oposició han decidit elevar una sèrie de preguntes a l'equip de govern sobre l'edificació en el plenari que està organitzat per avui mateix. Els diferents grups assenyalen que es tracta d'un projecte de partit que s'ha aprovat per Junta de Govern i que mai s'ha portat al ple municipal. Per això exigiran saber si hi ha alguna possibilitat de seure's a parlar amb les entitats contràries al projecte.
Palafrugell presenta i ha aprovat un nou pressupost. Es va aprovar ahir al vespre amb els vots a favor de l'equip de govern i els vots en contra de tota l'oposició. Un pressupost que, segons l'equip de govern, servirà per minimitzar la crisi provocada per la pandèmia.
Sí, l'objectiu principal d'aquest pressupost és seguir invertint en la lluita contra les conseqüències de la crisi sanitària de la Covid-19, així com donar suport a tots aquells sectors que han vist mancades les seves activitats. Per aquest motiu, part de l'àrea de benestar social s'incrementarà amb un 6,14% respecte a l'any anterior i també es comptarà amb més personal. Pel que fa a les inversions, enguany tindran un caràcter més restrictiu i seran menors que l'any anterior. Tot i això, el 2021 destaca l'execució de la pista del carril bici a l'Avinguda del Mar, que es realitzarà al llarg de l'any i on es destinen uns 610.000 euros. D'altra banda, una de les principals inversions d'aquest nou exercici, que més compta amb el suport del Fons FEDER sobre línies de patrimoni, servirà per donar un nou impuls al Museu del Suro, amb 642.000 euros, que han de servir per crear la seva museografia. Així mateix es destinen 358.000 euros per la creació d'una enoteca del mateix museu. Una altra inversió és l'aposta per la sostenibilitat i el medi ambient, i per primera vegada es contempla la instal·lació de diversos punts de recàrrega de vehicles elèctrics. Finalment, destacar que el pressupost d'enguany pretén destinar una part important a millores urbanes, com les obres del carrer Constança i del carrer Torroella.
Última notícia que destaquem a aquesta hora del matí és que l'Ajuntament de Palamós adquireix 3 pisos per atendre situacions d'emergències relacionades amb l'habitatge. Ara el que es farà és condicionar-los i equipar-los perquè puguin ser utilitzats el més aviat possible.
L'Ajuntament de Palamós ha adquirit els 3 immobles per a lluitar contra l'emergència habitacional davant les situacions de desnonament, pèrdua sobtada de l'habitatge o casos de maltractament. 2 dels pisos han sigut comprats per l'Ajuntament utilitzant el dret de tanteig i retracte, amb l'entitat financera propietària fins al moment. L'altra vivenda s'ha obtingut a través d'una cessió a partir d'un conveni amb l'Agència d'Habitatge de Catalunya. El municipi disposarà d'aquest últim immoble durant 4 anys, ampliables a 4 més. La regidora d'Habitatge de l'Ajuntament de Palamós, Maria Puig, veu positiva aquesta adquisició, ja que permetrà estar preparades per quan es donin aquestes situacions d'emergència.
Podrem parlar ja d'alguna compra que hem pogut fer efectiva per atendre l'emergència, perquè ara l'emergència l'estem atenent a partir d'ajudes, que també és una forma d'atendre, però amb la previsió del que ens pugui venir, no? Doncs hem d'estar preparats per tenir doncs, pisos per acollir famílies en diferents situacions que ho requereixin.
Declaracions de la regidora d'Habitatge, de Maria Puig, a Ràdio Palamós. Aquests són els primers pisos que incorpora el Parc Municipal de Vivenda de Palamós.
Sí, i s'espera seguir ampliant-lo. Les àrees municipals d'habitatge i d'acció social, en col·laboració amb la taula de coordinació local pel dret a l'habitatge, gestionaran conjuntament aquest patrimoni.
Passen 3 minuts de 3 quarts de 9 del matí. De seguida tornem aquí al Supermatí i parlarem de tecnologia i d'oci digital amb el nostre company, en Josep Lluís Vidal. Ara mateix tornem.
Un territori, una música, una ràdio.
La Ràdio de l'Empordà.
Ràdio. Hi ha una ràdio tranquil·la, una ràdio propera, una ràdio diferent, una ràdio Premium. 24 hores de música alternativa, relaxada, diferent. Diferent. 24 hores de cançons que no sonen mai a cap altra ràdio i que no les escoltes, les sents. Entra a radiocapital.cat i escolta Empordà Premium Ràdio. Sona diferent. Viu-la intensament. Hi ha una ràdio tranquil·la.
Què passa?
Una ràdio propera. Una ràdio diferent. Una ràdio Premium. 24 hores de música alternativa. Relaxada. Diferent. Diferent. 24 hores de cançons que no sonen mai a cap altra ràdio i que no les escoltes. Les sents. Entra a radiocapital.cat i escolta Empordà Premium Ràdio. Sona diferent. Viu-la intensament. Ràdio.
Espero que us hagi quedat clar què és el que heu d'escoltar aquest vespre a partir de les 9 del vespre. Falten 11 minuts per les 9 del matí. Parlem amb en Josep Lluís Vidal. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Bon dia, hem d'escoltar Capital Premi.
Sí. Sí. Ens ha quedat clar, no?
Una mica sí, no?
Capital...
Exacte, que quedi clar, es tracta d'això.
Sí, sí, bueno, per això serveix la publicitat, no serveix per una altra cosa, de fet.
Entre altres coses, clar que sí.
Em sents bé, ara?
Sí, ara et sento perfectament.
Val, resolt els problemes que teníem. Molt bé, aviam, parlem de tecnologia amb en Josep Lluís i hi ha un parell de notícies avui bastant cridaneres de les que m'has enviat, de les que tenim preparades al guió. La primera és aquesta copiada que ha fet Twitter d'Instagram i ja prèviament, no sé si això ja venia de Snapchat, però aquests flits, aquestes històries que ja trobem a Twitter i que trobarà la gent que té l'aplicació, no? Què són aquests flits?
Correcte, doncs mira, arriben tard i són els últims en aportar se al carro, perquè com bé has dit, els flits són les stories, no? Les stories que s'han fet molt populars a Instagram però que provenen de Snapchat i que va copiar Instagram de Snapchat en el seu moment. Va ser qui, clar, per la dimensió d'Instagram va aconseguir popularitzar-les. Després també ho va incorporar als seus altres productes de l'univers Facebook, al mateix Facebook també. Fa relativament poc, no sé si diuen si fa un parell de mesos, tres mesos, LinkedIn, la xarxa professional per això, per fer contactes professionals, també va incorporar les stories, una espècie de stories, i ara arriba Twitter, que era l'últim de les grans, o l'última de les grans xarxes socials que quedaven, doncs, per incorporar aquest recurs, que, bé, no cal explicar gaire més sobre el que és ni com funciona, perquè tothom ja ho sap. Són aquests recursos molt cridaners a nivell visual, no?, que ocupen tota la pantalla del dispositiu, que són, evidentment, per utilitzar-los bàsicament en dispositius mòbils, tot i que, per exemple, les stories de Facebook també es poden veure amb un portàtil, amb un ordinador, però perd una mica la gràcia, no? Sobretot això, no? Perquè són recursos que ocupen tota la pantalla, que a més permeten incorporar, en el cas de Twitter, doncs un tuit, per exemple, en el cas d'Instagram, una publicació que hagis fet en el feed, però també permeten, doncs, editar-les, aquestes publicacions, doncs, amb diferents recursos, que si cors, que si cares somrients, que si àudios, que si vídeos, bé, tota una sèrie de recursos que permeten jugar una mica amb la creativitat de cadascú i bé, doncs, ara Twitter s'ha afegit a aquesta moda, podríem definir-la d'aquesta manera. Ja ho van anunciar fa uns mesos, crec que va ser, fins i tot ho vam parlar, crec que en algun moment en aquesta secció, potser a l'estiu, si no recordo malament, que van dir que començaven a fer una prova a nivell beta, no?, dins d'un grup reduït d'usuaris, que l'estaven provant i que ho llançarien, i va ser la setmana passada quan ja a nivell global va aparèixer com a una opció dins de l'aplicació de dispositius mòbils. Això sí, s'ha de tenir l'última versió, o sigui, heu d'actualitzar l'aplicació perquè tingueu disponible, doncs, els flits, que és com li han dit a Twitter a les stories.
Però això servirà per alguna cosa? Vull dir, això tindrà algun èxit?
Mira, jo sincerament crec que, clar, és molt difícil de preveure, totes aquestes coses, però sí que és veritat que hi ha un recurs que està com molt vist, que ha sigut Instagram el que ha sabut capitalitzar-lo, i clar, la resta que han hagut de fer, doncs, sumar-se al carro per no quedar-se enrere, saps? És a dir, una mica com anar evolucionant perquè ningú pugui dir, doncs, que tot el que pots fer en una xarxa social almenys no tinguis la possibilitat de poder fer-ho en una altra, encara que l'usuari típic de Twitter no sé jo si el veig fent stories, tenint en compte que Twitter és una xarxa molt ràpida que sí que va una mica amb la filosofia també de les stories, no?, que són continguts que en 24 hores desapareixen, que són continguts superefímers, no?, que però és que la informació de Twitter encara és més ràpida que això, que 24 hores, no? O sigui, només tens... Ara potser amb els fils la cosa queda una mica més pausada, no? Però els tuits, en la seva essència, són continguts que estan, doncs, per mantenir una conversa superràpida a nivell, sobretot, perquè no és d'estranyar que els mitjans de comunicació, per exemple, a Twitter funcionin molt bé, no? Sí, per llençar últimes hores, per no donar gaire lloc a la reflexió. És més aviat, està passant això i ho estic explicant ara en aquest mateix moment. De fet, els directes a les xarxes socials van néixer a Twitter, en Periscope. I després, doncs, com bé sabem, doncs, qui va triomfar va ser Facebook Live i Instagram Live. Però vaja, que tot s'ha de veure. Una mica fa de mal dir, qui aportarà exactament a Twitter això. Jo el que veig és que ho han hagut de fer per no quedar-se enrere.
Clar, el fet és que és impossible saber què tindrà èxit. Això tens tota la raó.
I a més a més, una altra cosa, és que l'evolució, no només a les xarxes socials, sinó a internet, és tan ràpida que és super, super difícil fer un pronòstic, i qui ho faci o es llença molt a la piscina o va de farol.
Clarament. Aviam, veurem quin èxit té aquest flit. Nosaltres de moment ja l'estem fent servir, vull dir, qui vulgui pot entrar a veure els nostres flits. Ben bé que aquest nom, el flit. La Guàrdia Civil tanca dues webs de venda per internet per estafa. De fet, estem a tres dies del Black Friday, tot i que em sembla que estiguem en el Black Month o en el Black Year, però sembla això, no?, que cada vegada hi ha més ofertes, però cada vegada rebo... L'altre dia se'm va acudir entrar a la web, o sigui, a la part de correu brossa, i vaig veure un correu, no, feia temps que no hi entrava, un correu que simulava ser d'Amazon, i vaig pensar, aviam, això no pot ser. Sí, exacte, el phishing, però era molt surrealista, no t'ho creies, molt cutre. Jo crec que, no sé, em sorprendria que algú s'ho creies, això, però certament doncs, hi ha gent que hi fa cas, no?
Sí.
I ara la Guàrdia Civil tanca dues webs. Amb quina estafa? Per què estava relacionada aquesta estafa?
No, al final era una estafa realment. Els acusen d'estafa, però... Ja. Bueno, sí, era una estafa. L'estafa era que no enviaven els productes que venien.
Ah, bueno, clar, endavant.
Bàsicament. Però, jo, clar, és que ara estàvem parlant d'estafa i jo tenia en el cap això que estaves explicant, no? El phishing, el fer-te passar per... Però en aquest cas era la mare de totes les estafes. O sigui, pagar i no rebre el que compres. Es tracta de dues webs, una okmarket.es i l'altra alienglobal.com. Són dues plataformes que venien productes doncs a un preu escandalosament baix. Mm-hmm. Clar, aquí evidentment el preu és un reclam importantíssim, sempre ho ha estat a l'hora de comprar qualsevol cosa, i a internet doncs això no s'escapa, no? O sigui, yeah. Realment també ha sigut un reclam de sempre, no? De fet, i encara internet arrossega aquella cosa de tot és més barat a internet, tot és més econòmic a internet, cosa que no té per què ser així, no? Però vaja, aquesta cosa encara existeix. Doncs la Guàrdia Civil ha tancat aquestes dues webs després de que acumuléssim moltíssimes denúncies per part de molts usuaris en diferents fòrums d'internet. I bé, doncs al final han pogut comprovar doncs que hi havia un estafa al darrere, no s'enviaven els productes, i això ens porta una mica a parlar això, no? Com tu comentaves al principi del Black Friday, que el tenim doncs aquí a tocar, tot i que jo tinc la sensació que estem ja fa un mes en el Black Friday,
sí, no hi ha dubte.
La publicitat que ens estan bombardejant, i aquí doncs moltes administracions el que estan fent, i organitzacions de consumidors, és llançar el missatge d'alerta de tots els anys, no? Que anem en compte, no? Que no ens deixem portar per aquesta impulsivitat de comprar per ofertes. Ara, en aquest cas, per exemple, d'aquestes dues webs que han tancat, una de les coses que hauríem de tenir en compte i que ens haurien de servir com a exemple és desconfia de les ofertes escandalosament baixes. O sigui, pot haver descomptes que siguin molt atractius, però una cosa és que, jo què sé, una cosa que valgui 10 euros te la venguin per un, no? Home, alguna cosa deu passar, no? Després mirar doncs, que estem navegant per un lloc web segur, que tingui el candau en aquest, en el navegador, l'HTTPS, no? I si és possible doncs, que sapiguem on estem comprant, si més no, encara que no sigui una marca reconeguda, que com a mínim tot el tema de condicions d'enviament, política de privacitat, protecció de dades, tot això ho tinc ben explicat, no? I que sàpiguem a qui estem comprant, vaja.
I ja per acabar, en menys d'un minut hem de felicitar Windows perquè fa 35 anys.
Sí, va ser el 20 de novembre, ara fa 4 dies, que era la data de llançament de
la primera
versió. Sembla que fos ahir, ai senyor. Windows 1.0, jo, mira, he de reconèixer que encara no el vaig fer servir, el Windows 1.0.
No ets tan gran.
No soc tan gran, però vaig començar a fer-ho servir a partir del Windows 3.1. Aquí hi haurà unes quantes persones que...
Jo no sé si vaig començar a fer servir el Windows 95.
Ah, mira, doncs mira, però... encara, perquè Windows 95 va ser ja l'enlairament, o sigui, el despegue, no? De Windows, perquè va ser la primera versió que incorporava Internet Explorer.
Ah, carai.
No t'ho perdis, eh?
De fet, Internet Explorer ja ha desaparegut, no?
Sí, doncs imagina't de què estem parlant.
Molt bé, va, Josep Lluís, que vagi bé, parlem la setmana que ve.
Bon dia.
Adéu, bon dia. Rapidíssimament, última previsió del temps, Marc Vilà.
Comencem una nova jornada amb un matí molt fred, tot i que una mica menys que ahir. A l'interior de la comarca no es descarta alguna petita glaçada en llocs puntuals, però en general la temperatura mínima oscil·larà propera als 3-4 graus. El dia serà bastant assolellat, amb presència d'alguns núvols alts que distorsionaran l'ambient assolellat. Tot i això, al migdia podrem arribar als 16-18 graus de temperatura màxima. A partir de demà dimecres ens arriba un canvi de temps amb vents més humits que podran combinar-se amb una baixa freda i que ens portarà un episodi de pluja que a dia d'avui